A jugar una altra posició, però és veritat que...
I sobretot fa molts més gols.
Sí, sí, no, jo no sé si és una consigna alemanya, però és veritat que hi ha un canvi... És que també hi ha un canvi de manera de veure el futbol entre Flick i Xavi. Vull dir que no és sorprenent, però a mi em sembla bé, igual que a vegades destaquem que el Barça treu molt profit de del joc a pilota aturada.
El Barça de Xavi segurament intentava elaborar més, bé. I el de Flick és més vertical i va més a barraca.
És que
no?
Tradicionalment el joc del Barça, l'altre dia ho deien a la TDT, el xut a burro d'arribar a la frontal de l'àrea i encara una passada més, i això el Barça de Flick potser ho fa una mica menys. Us agrada aquesta dada? Us és igual?
A mi jo trobo importantíssim xutar fora l'àrea, perquè a part de que tens opció de fer gol, li genera dubtes a la defensa, que no saben molt, si tens la seguretat, com ha passat durant tant temps, de que el Barça està emperrat amb entrar a la pilota, amb la pilota a l'àrea i acabar xutant de l'àrea petita, no es mouen. Ara, si et veuen que ets capaç de xutar a porta i que si no et tapen és molt probable que sigui gol, pues generen dubtes i facilita l'opció de tenir l'última passada al jugador de torn.
Que l'Esport 3 ens estan regalant tot el catàleg de gols de fora de l'àrea. La veritat és que el catàleg és bastant espectacular. Ara aquest últim que veiem de Lamin contra el Mallorca, el de diumenge...
L'altre dia Fermín va ser terrible.
El Miguel és especialment ferminista.
Bueno, i... ho era quan no era tan famós.
Sí,
ni tan...
com es posa la medalla?
No, perquè ara...
Quan ningú coneixia, eh?
No. Jo tampoc.
Que dolenta que és la tia.
Sí, bueno, com totes.
No,
perquè
generalitza.
Avui el gol nord s'ha ajuntat bastant amb
el
dat.
El que vull dir és que ara és molt fàcil ser del Fermín.
I tu ja ho...
És
just dir que quan ningú pensava en Fermín com a titular, el Miguel ja volia que Fermín...
No, i el mèrit és del Xavi. Jo vaig dir, i ho he dit moltes vegades, el Xavi, que va guanyar la Lliga, per cert. Mhm.
I una supercopa contra el Madrid.
Potser no passarà a la història dels grans entrenadors del Barça, però ha generat o ha fet créixer futbolistes que són essencials perquè el Barça guanyi molts títols. Un d'ells, Fermín, i s'ha de tenir valor per apostar per jugar al Barça un tio que ve del Linares.
Totalment d'acord.
I importantíssim, sobretot, els xuts de fora de l'àrea amb els blocs baixos defensius que es troben al llarg, sobretot, de la Lliga, amb molts rivals... tenir aquest recurs, perquè evidentment tens jugadors desequilibrants a les dues bandes que et poden entrar fins a la cuina del rival, però també tens jugadors al mig del camp o fins i tot Rashford que tenen una canonada espectacular i que és un recurs importantíssim, jo crec, per endur-se victòries.
I amb les dues cames que ho fa això?
No, és que les dades de Fermín són amb les dues cames. Eren com 16 gols amb una cama i amb l'altra 14 o alguna cosa així, ho vaig escoltar l'altre dia. Una passada.
Molt bé, aquest tret que manté el Barça de Flick de la temporada passada. Per cert, l'Atlètic de Madrid continua guanyant falta mitja hora de partit, guanya 2-1 i veig que han canviat Julián Álvarez, que algú podria pensar que l'estan fent descansar perquè l'any que ve arribi al Barça amb tota amb les cames fresques.
Entrat Griezmann en el seu lloc.
Ah, que no era titular, Griezmann.
No,
és que com abans heu dit amb el cap, Julián, dic, sí.
No, perquè l'hem vist a la celebració.
D'acord. I va amb el cap blau, eh?
Sí, un blau així mig platejat. No sé com dir-t'ho.
Laia, alguna cosa més?
No,
Mercès, a la Laia l'acomiado perquè ara farem el debat dels horaris i no m'interessa el seu punt de vista. Gràcies, Laia.
No, perquè ets una intransigent, no acceptes opinions diferents a la teva. Quin és el teu preferit, Laia?
Depèn. Per anar al camp... un quart de cinc em va bé, que és contrari al
no,
que...
No, per treballar no, vull dir...
Per treballar un quart de cinc em va bé, per veure'l des de casa a les 9 de la nit.
Sí, clar.
Molt bé.
No,
ja està.
Jo t'ho compro bastant, aquí.
Doncs n'hi ha que volem tots a les 9 de la nit i així no li fem la vida difícil a Tebas. Laia, gràcies.
Vinga, adéu.
Amb 4 minuts de retard sobre l'horari previst, no fem diferències, sigui l'Agnès Marquès, sigui el Manel Elias, anem tard. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs avui farem un monogràfic, 4 anys de l'inici de la guerra a gran escala a Ucraïna. Hem parlat amb molta gent interessant i oferirem tot de continguts per analitzar-ho bé. D'entrada tenim 4 corresponsals treballant-hi, una a cada banda del front, el Vicent Mifsud des de Kiev i la Cristina Cristina Solies des del Donbass ocupat. També passarem pels Estats Units i per Brussel·les, perquè aquesta guerra també ha canviat l'ordre internacional. Una guerra canvia la vida de les persones de maneres de vegades impensables, i per exemple avui al Catalunya Nit tindrem el testimoni d'una ucraïnesa que ens explicarà una història poc coneguda aquí, que és la del Mariano, un espanyol, Mariano Calatayud, que va anar a fer tasques humanitàries al Donbass el 2014, es van enamorar, per tant ens ho explica la seva parella, i el 2022, quan les tropes russes van entrar a Kherson, aquest és una de les persones que es manifestava contra l'ocupació, era aquest espanyol, el van detenir i no se n'ha sabut mai més res, per tant està desaparegut, i el seu testimoni ens l'explicarà la Tatiana, que una de les coses que diu, que va ser torturat a la presó, per exemple, li enviaven els gossos dels guàrdies a mossegar-lo fins que en tenien prou, i això és l'únic que sap d'ell, fa des del 2023 que no en té notícies, i l'únic que sap és el que li ha explicat un pres que van compartir cel·la. Per tant, un dels testimonis. I, com deia, vides que canvien, i algunes d'aquestes les tenim entre nosaltres. Avui al Catalunya Nit parlarem també amb un activista rus contra la guerra que viu aquí a Barcelona, més o menys amagat, que el que ha fet és dedicar-se a fer desertar russos. Russos que estan combatent i que volen marxar del front. Ja han ajudat amb la seva organització 2.700.
Caram.
És una feina mortalment perillosa, perquè el que passa si t'agafen i mentre intentes desertar, tens dues possibilitats, explica ell. La millor són molts anys de presó, aquesta és la bona. La habitual i dolenta és que t'envien amb el que en diuen batallons d'atac a uns combats que són suïcides, kamikazes. Et fan tornar a fer una operació que saben que moriran al 100%.
Els 2.700 han vingut tots aquí a Catalunya?
No, la majoria... Ell està aquí, té una xarxa de treballadors. La majoria són a països com Armènia, on pots viure amb el passaport rus, perquè un dels problemes que tenen els soldats és que no porten documentació a sobre, només, diguéssim, l'equivalent aquí, el carnet d'identitat, i per tant no poden fer vols cap a la Unió Europea, per exemple. En resum, que tindrem tot de veus per que ens ajudin a configurar com arribem a aquest punt i com hi arriba tant Moscou com Kiev 4 anys després de l'inici d'aquesta guerra.
Molt bé, doncs monogràfic avui a motiu dels 4 anys de l'inici de la guerra d'Ucraïna al Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Tenim en joc el Metropolitano. Al minut 20 de la segona part, l'Atlètic de Madrid continua guanyant per 2-1 al Bruges en un partit força interessant, on els belgues encara no han dit la seva última paraula. Veurem què és el que passa. Recordem, aquest és el primer equip que passarà aquesta ronda de 700, es classificarà per 8ens en aquesta repesca. No és una ronda de 700 formalment, però vaja, perquè ens entenguem. I com que això és un espai de recomanació digital, avui us recomanaré el futbol català Mar al Mar Barbà. Aquesta setmana parlen de la possibilitat que el Sant Andreu pugi a primera ref, perquè encadena 11 partits sense perdre, és co-líder empatat amb el Poblense, i estan somiant amb l'ascens del Fem Futbol, que també tenim capítol avui, en parlem després, amb aquest fitxatge de la Júlia Torres. I el dia en què, en aquesta primera hora del Tot Costa, hem sabut, gràcies al temps de revisió del CTA, que efectivament hi va haver trepitjada sobre Koundé, efectivament s'hauria d'haver anul·lat aquell gol del Girona a Montilivi.
I ara us hem d'escoltar a vosaltres. Ja hem començat, ja hem obert el debat dels horaris. Quin horari us agrada més pels partits del vostre equip a la Lliga? Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
Què diu la nostra audiència? Les 2, 1:15, 6:45 o les 9?
Són dels teus. 46% Clar. Diu a les 9 del vespre. Clar. A 6:45, 41%.
Déu-n'hi-do, també.
A 4:15, 12%. I només un 1% a les 2. Aquest horari no m'agrada gens.
És que, clar, aquest horari, realment el Costa el prefereix que el d'un 4:15.
Sí, sí, sí.
Però aquest horari de les 2 del migdia... Però és que vosaltres parleu des del punt de vista professional, que jo això ho entenc.
No, no.
Però com a aficionat, a les 2 de la tarda...
Com a aficionat, les 2... Bueno, si estàs al camp, no, que és la minoria. Si estàs a casa,
i a casa tampoc. Bé, sí, però no, diguines, perquè aleshores no et concentres en el partit. El partit s'ha de mirar al sofà.
Perdona.
No, però fas un vermut així fortet i a veure
el partit. Sí, si estàs treballant és una altra història. Com a aficionat, si estàs a casa, que insisteixo, és la gran majoria, perquè no, malauradament no tothom pot anar al camp, les dues és un horari bastant inocu. Arribes a casa, et fas el dinar, dines mentre és el partit, i no has perdut ni la tarda ni el matí.
La lectura de la Sònia, que rema al teu favor, ha estat que el més votat ha estat les 9 del vespre, però hem de dir que la majoria dels vots diuen que prefereixen altres horaris al de les 9 del vespre. Sí, no,
i,
clar,
i si sumes el divendres i el dilluns...
Prefereixen jugar o a les 2, a un quart de 5 o a 2:15 abans de jugar a les 9 del vespre.
46% és una dada aclaparadora. Poques, poques preguntes donen un índex tan... tan elevat. Algú a la taula té alguna idea que li vagi millor que ho digui?
A mi el futbol m'agrada a les 5 de la tarda.
Per tant, ets d'un quart de 5.
No, més aviat, ara més tard, 2:15
de... 2:15 és bona hora, el diumenge.
I a la nit no m'agrada perquè ho he passat tan malament, perquè durant molts anys m'ha tocat fer cròniques dels partits.
Això és veritat.
I és una sensació horrible.
Anar de cul.
No, anar de cul i contrarrelotge.
Sí, sí.
I trucant-te de que has d'acabar perquè s'ha de tancar el diari. Mm. I clar, arriba un moment que dius, hòstia, no podrien jugar a migdia, si convé, però
són
que
te'n deixin sector... tranquil.
És bastant important que per fer cròniques deixin temps com a mínim per pensar.
Sí, però ara te les fan tenir el minut pràcticament d'acabar el partit.
Sí, sí, i abans també.
Però a vegades és com rematar,
eh? Prefereixo, no a les 9, vull dir, a les 2, quan acaba el partit a les 2, has de ràpidament tenir una primera crònica, almenys una primera versió, per enviar-la ràpid.
A vegades això és com rematar. Si penses molt malament a la primera...
Sí, però... Tothom a la seva vida... Tothom a la seva vida sap lo extremadament dolorós que és canviar una crònica 5 minuts abans d'entregar-la.
Això sí que estic d'acord. Partit a les 9 de la nit. I que el temps afegit et canviï el resultat, aquí us solidaritzo amb vosaltres.
Escolta'm...
No us pot permetir.
Jo, no, clar, els companys a la ràdio i a la tele, vull dir, ho expliquen...
No, per la ràdio és collonut.
En temps real, i és fantàstic viure-ho amb intensitat fins a l'últim moment. Però, clar, quan tu estàs escrivint i l'hora no et respecta, doncs, clar, quan te canvia un partit en 5 minuts, vas boig.
Estan
per
revisant
això a mi m'agradaven els partits a les 5 de la tarda.
Estan revisant un possible penal en contra de l'Atlètic de Madrid i favorable al Bruges.
Sembla ser que és penal,
sí?
Aquest a àrbit mi... és francès? No,
no diria que finalment... No. Sembla ser que no, eh?
L'àrbitre és Pirpen.
A mi em generava dubtes, però jo crec que el jugador perdia el control de la pilota. Sí que és cert que hi ha contacte amb les cames del futbolista, però vaja, res.
No
l'han donat, per tant es manté el 2-1 favorable a l'Atlètic de Madrid.
Molt bé. Sònia, alguna opinió de la nostra audiència que vulguis destacar?
Doncs mira, l'Alfonso diu, depèn d'on vulguis veure el partit, si és a l'estadi a 6:45 és perfecte, però si vols veure a casa per la tele, la millor hora és a les 9. El Biel diu, pels aficionats que hem d'agafar un vol si volem veure el nostre equip preferit al camp, el que més molesta és no saber més antelació els horaris, o saber que en determinades jornades fins i tot pot haver-hi canvis. O la Corat, que per exemple diu, a la tardor i a l'hivern a 6:15, a la primavera a 6:45 i a l'estiu a les 9.
Molt bé, doncs aclaparadora victòria de les 9 de la nit, com és lògic, perquè tenim una audiència...
No és per majoria, no? 46%?
Sí, és majoria. No absoluta, però és majoria.
Sí, però, no, sí, però sí, si sumes els altres...
No,
si fas com a la política...
Però no pactareu tots els de les 2 a 6:15 i 6:45.
Per portar-te la contrària al que convingui.
No ho permetré, hem guanyat els de les 9. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Ja té horari, per exemple, el Barça Atlètic de Madrid, de tornada de Copa, que jugarà dimarts vinent al Camp Nou i que, com toca, serà a les 9 de la nit. Però, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot apunta, i cada vegada més, a mesura que ens acostem a aquest partit, que jugarà d'aquí una setmana, que continuarà jugant-se amb l'aforament actual i no pas amb l'aforament de 62.000 espectadors que volia tenir el Barça per aquest partit, eh?
Sí, fa tota la pinta que no seran a temps de tenir aquesta llicència UC que li hauria de permetre al Barça tenir capacitat o aforament de 62.000 espectadors, tot i que es continua treballant a contrarrellotge perquè així sigui. El Barça i l'Ajuntament assumeixen que el dia de l'Atlètic de Madrid serà molt complicat i es treballa amb la idea que pugui ser ja el partit contra el Sevilla o que estigui ja disponible el partit contra el Sevilla, que és el dia 15, tot i que, insisteixo, hi ha una petita esperança i que encara ningú la vol donar per enllestida. Però és que si vas a mirar les coses que queden pendents perquè d'aquí a tot just una setmana es pugui jugar amb 62.000 espectadors, amb aquesta llicència UC, doncs la veritat és que es fa difícil pensar que s'hi arribi temps. Perquè, primer, d'entrada, s'està pendent que Decra, que és l'empresa que ha de fer el certificat de final d'obra, entregui l'informe a l'Ajuntament. Aquí es va tard i es va fora de termini. Segon, i compta amb això perquè tenim una mica de discrepàncies, el Barça assegura que ja ha fet tota la feina, que l'ha enllestit i que l'ha entregat a l'Ajuntament i que està esperant. Però el missatge que arriba des de l'Ajuntament...
La porta hi ha aquí al matí de Catalunya Ràdio, deia que el Barça ja ho té tot enllestit. Que ara
sí, doncs el missatge que arriba des de l'Ajuntament és que no, és que el Barça encara té documentació pendent d'enviar. I et posen alguns exemples com, per exemple, la declaració de responsabilitat que el Barça, els tècnics del Barça, encara no han enviat a l'Ajuntament de Barcelona. Un cop ha entregat tot això, aquest certificat de Decra i l'informe o la declaració de responsabilitat per part del Barça, tot això s'ha de revisar i comprovar que els informes concorden amb el que s'ha vist en les inspeccions tècniques que, per exemple, hi va haver dijous i divendres de la setmana passada per part de l'Ajuntament de Barcelona. Comprovar que tot concorda. A partir d'aquí, cal aprovar per part de l'Ajuntament la ponència ambiental. Es necessita tenir tota aquesta documentació i tenir-la un dia abans de convocar aquesta ponència ambiental que es pot fer de manera express. I si per això no fos suficient, després cal que el districte de les Corts doni aquesta llicència de primera ocupació. Recordo que estem parlant d'intentar que jugui d'aquí a 7 dies.
Sí, sí.
Per tant, ni Barça ni Ajuntament ho acaben de veure clar, però és veritat que tots dos et diuen, escolta, si tot va clavat, encara hi som a temps, i al Barça li interessa molt. El que passa és que, a dia d'avui, res no ha anat mai clavat fins ara, i per tant, és difícil suposar que això es pugui donar.
A tot això, que ja és suficient per pensar que és molt difícil, perquè falten més passos que dies queden. És a dir, tot això que ens explica el Salmurri, hi ha més de 7 passos pel mig. A part d'això, és que hi hauria un altre problema, que és en el cas que hi arribessis, com ompliries aquest aforament? Perquè el Barça es va comprometre a omplir-lo amb abonats i posem per cas que et donessin el permís dilluns, logísticament sembla molt difícil. Sembla molt difícil de resoldre, però vaja.
Sí, el que passa és que suposo que aquesta qüestió que només depèn del Barça, o estrictament depèn del Barça, com que el club té tant interès que això es doni i sigui així, ja la tindrien resolta. És una suposició que faig, però pensa que cada partit que el Barça no té la llicència UC està perdent o està deixant d'ingressar 1,5 milions d'euros. Per tant, diguem-ne que com que hi ha tant d'interès, suposo que un cop tinguin la llum verda, tindran tota la llista de coses a punt, pendents i preparades.
Acaba de fer l'Atlètic de Madrid el tercer gol de la tarda. Lookman li deixava plaer a Charlot, que sol davant el porter, ha definit sense posar-se nerviós, en una jugada molt ràpida de contracop de l'Atlètic de Madrid, per situar el 3-1 davant el Bruges.
Doncs, to baix, no?
To baix d'aquí.
Deixar el mà en la narració.
Bé, no estic especialment emocionada, efectivament, però vaja, una mica toal. No, és que avui, si t'haguessis quedat aquí, t'hauríem fet servir de narrador.
Ah,
però
bé, a la reunió que hem fet allà a la ràdio...
No hi ha expressió més degradant que t'hauríem fet servir.
T'hauríem fet servir de narrador. Home, però ell m'estava atacant a mi i jo havia de pujar el to. M'ha demanat que pugés el to, saps, Miguel?
Salmurri. La meva salmurri.
Miguel, el pa de cada dia, no?
Sí,
la meva salmurri. Avui ens ha canviat l'enfoc, fixa't que... Ah, no, sí que veiem la bicicleta, encara a la seva esquerra. Sí, sí, sí.
Ja t'ho vaig dir, és una bicicleta estàtica.
Ah, sí,
perquè no la moc d'aquí.
Jo crec
no,
que...
És broma, que és la mateixa broma. Dic, broma, cada vegada, i sempre,
la broma
sí, sempre entreu en bucle.
Sí, sí. He intentat millorar la il·luminació i jo no, crec que ens n'hem acabat...
Ha fet la de Ferran Torres o Marcos Llorente.
Que tens el mando de la tele potrat a la paret.
No. Jo no ho he dit, però estava pensant. Què és allò?
Això no ho toleraré, perquè després el Salmurri se'ns enfada i no vol fer.
Però què esteu dient? Què esteu dient?
No, no. És que no sabem què hi ha a la teva esquerra si, a la paret. Què és allò?
No, no, cal, no caldria. Sí, no, tampoc és una,
tens raó,
una,
tens raó.
Sí, és un comandament és de tele, realment escultura. És gran.
Ah, que és una escultura.
Ah, vale, no, és que clar, d'aquí no es veu
un piuet. Es veu molt lluny, es veu molt lluny.
Igual s'emprenyen mirant la tele.
Us heu precipitat, us heu precipitat fort.
Això és d'un d'aquests viatges com... que va treure d'allà la girafa,
sí,
també.
Sí, sí, segurament.
Sí. Efectivament, és d'un viatge a l'Àfrica, sí, sí. Sí, 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 sí.
No
sí,
feu
sí.
Això perquè se'ns enfada.
No, però
quan, és que és no, molt quan veus món és el que té.
Sí, això sí. Mateix. El Salmurri, portant en aquest cas males notícies, que és que fa la pinta que la remuntada contra l'Atlètic de Madrid haurà de ser encara amb aforament reduït. Salmo, alguna cosa més?
Mm, sí, però no la puc dir. Perquè us enviaria tots a festar.
Ah, no, que ha anat molt bé, això, Sal. Molt bé,
molt bé. Bé avui. Gràcies.
Apa, adéu.
De Can Salmurri cap a Banyoles ens demana pas l'Eduard Solà al final d'aquest acte de rebuda triomfal que ha tingut Oriol Cardona a la seva ciutat. Hola, Edu.
Bé, Oriol, s'ha acabat aquesta recepció. Quin balanç en fas i què és el que penses ara mateix?
Estic molt feliç, molt alegre. No, no m'esperava aquesta benvinguda, aquesta acollida. Està sent molt especial. S'han reunit família, amics, companys. Bueno, Banyoles, en general, s'ha unit per donar-me la benvinguda i això és algo que m'omple profundament perquè... Bueno, porto tota la vida vivint aquí i rebre doncs, el caliu de tanta gent, sí, és un orgull i un honor.
Dues medalles als Jocs Olímpics, la medalla d'or de la ciutat, moltes medalles, no, aquests dies?
Sí, no, no me l'esperava aquesta, ho vaig veure ahir que en Miquel em va dir hem de fer alguna cosa a Banyoles i medalla d'or de la ciutat és un orgull, és un honor per mi ser la 20a persona que rep aquesta medalla al llarg de tants anys i molt alegre.
No sé si estàs molt cansat, tant d'entrevistes, mediàticament, moltes coses aquests últims dies, i si ara necessites descansar realment.
Sí, necessito pair-ho tot, digerir-ho, ha sigut molt intens tot, una experiència brutal, però realment exigent i necessito descansar, perquè aquests últims dies no he dormit gaire i bueno, i encara el que em ve a sobre.
Abans parlava amb el teu pare i et deia, bé, ha sigut campió del món l'Oriol, però com això dels Jocs Olímpics, res, eh?
Sí, evidentment, les dimensions que tenen unes Olimpiades són molt diferents. He guanyat moltes curses al llarg de la meva vida, però uns Jocs Olímpics és una experiència inigualable, és algo que no em podia ni imaginar. Sí que m'havia visualitzat molt guanyant la cursa, però tot el que venia darrere i les dimensions de la cursa en si no m'ho esperava.
L'Eduard Solà, Oriol Cardona, una de les estrelles l'estrella de la setmana pel que fa al nostre esport.
Es manté la victòria de l'Atleti de Madrid al Metropolitano 3-1, a falta de 10 minuts perquè acabi el partit, i ens arriba des de Madrid, des de l'entrenament del Madrid, diverses informacions que apunten que Kylian Mbappé s'hauria retirat de l'entrenament i és possible baixa per demà. Es veu que ha notat dolor al seu genoll esquerre, que jo crec que ja fa setmanes, sí, que el té tocat, i ara mateix possible baixa pel partit de demà contra el Benfica.
Amb aquest genoll no fa net des del partit contra el City del desembre, que se'l va perdre per culpa d'això, després va jugar uns partits pel famós rècord.
A la Supercopa va arribar, sí, sí, justíssim.
Aquí
sí, sí.
Caic i allà, sí, sí. I allà m'aixeco. En fi, veurem què passa demà. En principi, el Madrid, fins i tot sense el concurs d'Mbappé, s'hauria de poder desfer del Benfica. Heu seguit gaire la gesta d'Oriol Cardona? Us heu convertit nosaltres en experts en esquimo?
No, a mi m'encanta, no, no, si m'han encantat els Jocs Olímpics d'hivern.
Sí?
Sí, sí. De mirar totes les proves, descobrir noves proves, la d'Oriol Cardona em sembla molt divertida, la de pujar escales i tot això, em sembla fascinant.
Mira, això, ara li passo. Solà, ets per aquí, eh?
Sí, sí, sóc per aquí, sí, m'he retirat una mica.
Les escales de l'Ajuntament les ha pujat d'una en una?
Ostres, si m'haguessis avisat abans m'haguessis fitxat, no però fixat. No... Jo crec que han estat de 4 en 4.
Ell ja ens va dir quan el vam entrevistar que si podia agafar l'ascensor, sí. L'agafava, per tant...
Sí, però no sé si hi ha ascensor a l'Ajuntament de Banyoles, un edifici sí. Magne... Sí, sí que n'hi ha?
Sí, perquè... No, és que no he anat... No he anat al balcó, l'he vist des de baix quan ha fet el seu Parlament, m'he esperat al saló de sessions, he sortit una mica un moment a fora per veure'l, però no he pujat aquestes escales avui.
Molt bé, Gemma, t'he interromput. Que...
No, això que m'encanten, m'han encantat els Jocs Olímpics d'hivern i la gesta d'Oriol Cardona, que jo feia temps que el seguia perquè m'interessa també l'esquí, etc. Molt per sobre, no en tinc ni idea, però com a mi m'agrada practicar-lo, m'interessa, i l'Oriol Cardona feia temps que el seguia, doncs me n'alegro molt perquè va fotre una cursa espectacular, la veritat.
Tenim un gens i un molt?
No, jo no he dit gens.
No?
Però no. Ho dic ara.
jo l'he anat seguint. No diré que sóc un expert, perquè seria un hipòcrita. No, l'he anat seguint i m'ha agradat, he vist les proves.
Aquestes proves de l'Oriol les he vist, però també he de dir, aprofito per dir, que quan guanyen aquests xavals, que durant l'any 364 dies no em fot ni cas ni Cristo...
Això sí.
Això passa, sí.
Però hi ha la costum d'apropiar-se de la victòria d'aquest noi i resulta que l'hem guanyat, tots, aquesta medalla.
No estàs representant a Milà Cortina d'Ampezzo, sí, home.
No, doncs a mi...
Home, jo... no diré que la medalla sigui nostra,
home,
no és la medalla
seva.
Home, el
mèrit és individual,
seva, no
però ens en sentim tots orgullosos.
Orgullosos, sí. Però jo he vist cròniques...
D'acord.
Que s'apropiaven de... Bueno, si fos un triomf col·lectiu, o sigui, això, un paio que puja i baixa muntanyes tot el dia sol, que no em foten ni cas.
Sí.
I quan arriba el moment que el seu esforç
rep
la recompensa... Sí. Escolta, és seu a la medalla.
Home, només faltaré, sí. I per això li han donat la medalla d'or de Banyoles a ell i no a nosaltres.
No, perquè, a més, havies de néixer
a Banyoles. Sí. Efectivament. Edu, ja que et tinc per aquí, diu Mitchell que l'empat d'ahir a Vitoria és sumar un punt, però tal com va anar el partit, no sé què dir-te, eh?
Sí, aviam, hi pot haver-hi les dues versions. És evident que guanyar fins al minut 98, 1-2, al camp de l'Alavés, deixar la permanència gairebé enllestida i acabar empatant, és una cosa negativa, però és veritat que el partit tampoc va ser tan brillant com el dia del Barça, on el Girona va mostrar un molt bon joc. Ahir, durant estones, es va veure dominat per l'Alavés. Mendizor Roza no és fàcil tampoc jugar-hi, l'Alavés sí que s'hi estava jugant la vida. És veritat que has tornat a deixar passar una altra oportunitat, però, vaja, en general, ja ho vam dir avui a la transmissió, si Mitja vol arribar als 42 punts, ara en tens 30, queden 13 jornades, 12 punts, si empates tots els partits d'aquí a final de temporada, per tant, està salvat. Però sí que és veritat que et marquin el gol de l'empat al 88, i més després de veure com va anar la jugada, amb una agafada d'un jugador de l'Alavés, però també amb una defensa força tova del Girona, doncs és veritat que et deixa una mica glaçat. Deixa'm dir una altra cosa. Quan m'heu preguntat el dels horaris, jo he dit 6:45 per la feina, eh? Estic d'acord amb vosaltres, amb alguns de vosaltres, que el partit de les 9... per veure'ls a casa amb tranquil·litat i sopant.
Gràcies, Edu. Això sí que és sortir per la porta gran, donant la raó al presentador. Un altre de l'Atlètic de Madrid, Teresa Shorlo.
Sí, ha fet hat-trick. Jo crec que ara ja sí queda sentenciada l'eliminatòria. Sí. No, però en 3-1 encara el Bruja podia marcar...
Al minut 81, que van 4-1, veu sentenciat això, no?
No, al minut 86. Ara dic que amb 3-1, si el Bruja es marcava, encara tenia temps per empatar. Però ara ja està sentenciat.
No discutirem sobre si està sentenciat o no.
Ja, no, sí que ho està. Sí
ja ens
està.
Ho explicaran a tiempo de revisió. Va, que hem de presentar el Fem Futbol. Ja ens ha avançat la Sònia abans. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En l'edició d'aquesta setmana del Fem Futbol es parla d'una jugadora joveníssima, una més, que fitxarà el Barça de cara a la temporada vinent.
Sí, de Julia Torres, una central esquerrana del Sevilla, té només 17 anys. Al cap de setmana des de Sevilla donaven per fet el seu fitxatge pel Barça. Encara no s'ha tancat, el Barça hi treballa i ho té molt bé, però no s'ha tancat el fitxatge encara de Julia Torres. L'equip blaugrana confia en tancar l'operació en els pròxims dies i amb un traspàs rècord entre equips de la Lliga F, al voltant dels 300.000 euros de traspàs per aquesta jugadora. I és que la clàusula de Torres és superior al 500.000 d'euros. La van renovar la temporada passada i acaba contracte la temporada que ve. I des de Sevilla apunten que hi ha dos equips anglesos que estaven disposats ja a pagar la clàusula. Sembla sorprenent, però, per exemple, per Lucía Corrales va venir a London City, va pagar mig milió d'euros l'estiu passat, és a dir, que per una central...
Això és unisex. El sobre la pasta la Premier masculina i a la Lliga Anglesa femenina.
Per tant, hi havia aquests equips disposats a pagar la clàusula i el Barça ha decidit lligar-la ja. El Barça ha convençut la jugadora, una jugadora que ve seguint des dels tornejos territorials des de ja fa temporades, i aquesta proximitat també ha fet que ella vegi amb bons ulls el traspàs al Barça. A més, la seva família també veu bé que es quedi aquí. És curiós, perquè és una jugadora que ha debutat a la Lliga i fa aquesta temporada, que no és titular no és titular amb el Sevilla, juga minutets amb el Sevilla, recordem que té 17 anys, però sí que té molta projecció i, per exemple, l'últim campionat del món sub-17 era la central titular de la selecció espanyola, central esquerrana, que ens diuen que les esquerranes van molt, molt buscades. També pot jugar de lateral esquerra. I vaja, expliquem moltíssimes coses d'ella a Fem Futbol. Les limitacions econòmiques no permeten, de moment, al Barça pagar traspassos milionaris per jugadores ara mateix consolidades. Veurem què passa a l'estiu si hi ha sortides de fitxes importants de l'equip actual. I per això vol apostar per jugadores joves amb recorregut, com és el cas de Julia Torres.
Si voleu conèixer una mica més aquesta jove jugadora que fitxa al Barça, l'Andrea Ors, l'ha vist jugar força i ens en fa un bon anàlisi. I fixeu-vos com està el mercat, que el Barça, per una xifra superior a aquesta, però no gaire superior, per mig milió d'euros, abans fitxava jugadores sèniors, com Payor, com Kika Nazaret, en el seu dia Kira Walsh. Kira Walsh potser sí que s'aprovava més a les xifres de Julia Torres. I ara el que pot fitxar el Barça són juniors, en aquest cas una promesa, i perquè tenia molts altres, molts clubs interessats, però que és com està pujant el mercat i el Barça amb problemes. D'això també en parla la Ruth, dels problemes que es troba el Barça, amb menys ingressos per culpa segurament de com acaba ara el tema dels drets televisius. Tot plegat al capítol d'aquesta setmana de Fem Futbol, i a més tenim premi per qui l'escolti, perquè hi ha una entrada doble en joc per veure el Barça-Madrid de la Champions femenina del 2 d'abril a 6:45 de la tarda. Si sabeu com intentar guanyar aquesta entrada doble, doncs heu de sentir el capítol, que ja el teniu a les vostres plataformes.
Molt bé. Gemma, tu que narres habitualment els partits del Barça, en general, narres partits de la Lliga F també a la televisió de Catalunya. Aquesta aposta del Barça, si tu vols, obligada per la joventut, i fins i tot invertint... Vaja, han de creure que serà molt bona, perquè pagar 300.000 euros per una noia de 17 anys, et sembla que està bé, o hauríem d'aspirar a poder tornar a fitxar sèniors?
Home, sí, si es pogués aspirar, sí, però és veritat que és el que comentem, que el mercat puja molt, que a Anglaterra les xifres dels fitxatges són mitjanes sempre al mig milió com a mínim per portar jugadores, i per tant el Barça, si vol competir, també ha de posar diners damunt la taula. A mi em sembla molt bé la idea que tenen des de la direcció esportiva de fer l'aposta per jugadores joves que poden tenir recorregut. Crec que ha funcionat molt i molt bé, i que és la gran oportunitat que té de mercat el Barça fins que no hi hagi moviments aquest estiu.
En dos mesos ha fitxat 4 jugadores d'aquest perfil. Jugadores internacionals de 17, 18 anys...
Hauríem de destinar les multes del primer equip dels jugadors a fitxar jugadores.
Això sí que estaria bé.
Però les altres eren a cosa, eren totes.
No, la Ruta té més informació, crec que Penoc una mica...
No era cos zero, però no eren xifres d'aquestes.
És que per mi la diferència és aquesta, que fas una inversió a l'altura de jugadores titulars del primer equip per una jugadora jove. Si és cos zero, és una altra història.
Però jugadores que ara ja, a les que ara ja no... És a dir, ara una jugadora que pugui jugar de 24 anys, que pugui jugar al primer equip i que tingui contracte, no la treus per 300.000 euros.
No, si a Anglaterra s'estan pagant 800.000 euros per jugadores que no tenen nivell Barça. Per traspassos de jugadores que no tenen nivell Barça. Vull dir que jugadores top ara estan al voltant del milió d'euros que el Barça no es pot gastar.
Mira, hi ha un nom d'una jugadora extrem que el Barça va voler en el seu dia i va decidir renovar pel Bayern, que és Clara Bull. Quant costaria? És un extrem que el Barça fitxaria ja. pel seu equip, quant costaria?
Doncs, milió d'euros, i a més amb...
Milió d'euros,
potser. Ho explica potser, amb el Femfutbol, la limitació de la fitxa que li has de pagar. En aquesta noia, la fitxa que li pagaràs no és la d'una de primer equip, i per tant, pel tema del límit salarial també.
Però en el cas de Bull no va ser problema de traspàs, sinó que el Barça no acabava
ella va decidir,
de tancar-ho.
Ella va decidir renovar pel Bayern. Sí.
El fitxatge més car ara de la història del Barça... De quan estem parlant?
Mira, just ho parlàvem avui amb la Ruth, perquè no sé si està clar entre Kika i Payor, perquè hi ha variables. Recordo que alguna vegada hem intentat desbrinar, però quina de les dues va sortir més cara? No, perquè és que depèn dels minuts que juguen, perquè acabaran sent variables. Va, i acabaràs...
Al mig milió d'euros.
Al voltant del mig milió d'euros. Exacte, les dues estaven al voltant del mig milió d'euros.
Ara van una jove de 17 anys, sí. Ja estàs pagant...
Sí, sí, perquè el mercat està disparadíssim.
Sí. Disparadíssim. També és una bona notícia, no?
És una bona notícia per la indústria en general, és una bona notícia.
També pujaran els salaris...
Clar, per la Lliga F segurament no és una bona notícia, perquè la Lliga F no aconsegueix progressar econòmicament. En el cas del Barça, jo crec que...
Perquè et condiciona Tebas, també és veritat que... O sigui, és impossible que el topall salarial pugui...
La Terra estan una mica espantats que no hi hagi una bombolla i això els esclati, això és veritat.
Doncs ho anirem seguint. De moment el Barça... d'invertir en joves el que no pot en adultes o sèniors. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies al Ferran Martínez de la Gemma Mallorca i al Miguel Rico, per cert.
Agraïts nosaltres.
Ara sí que ja està dat i beneït del tot. S'acaba l'Atlètic 4, l'Atlètic de Madrid 4, Bruges 1. L'Atlètic és el primer equip que, vaja, acompanya els 8 caps de sèrie als 8 anys de...
La Sònia anava amb les Bruges avui, no?
Això ho diu vostè.
No, especialment no.
No?
Gràcies, Miguel. No. Pausa i bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre, combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Temps pel bàsquet. Demà a 2:15 a Fontajau, Espar Unir Girona, Fenerbahçe. Segon partit del play-in de cara a la Final Six. Recordeu que és una sèrie al millor de 3 partits. El primer el va guanyar el Fenerbahçe a Istanbul per 87-69. Demà l'Uni necessita guanyar per mantenir viva aquesta sèrie i mantenir opcions de passar directament a les semifinals de la Final Six. Per comentar-ho tot plegat, tinc en línia la jugadora de l'Uni, la Lola Pendande. Lola, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Què tal? Tot a punt per demà?
Sí, todo ready.
Lola, el partit d'anada el va guanyar molt clarament el Fenerbahçe de 18. Ja sé que en aquestes eliminatòries és igual perdre d'un que de 18. Manteniu l'ànim i la convicció intacta de cara al partit de demà?
Sí, claro que sí. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos preparándolo bien. Esperamos estar todas concentradas y pues seguir el plan de partido y pues hacerlo lo más difícil posible para el oponente.
¿Qué ha de pasar diferente de Turquía perquè demà guanyi l'Uni?
Yo creo que es la concentración y la atención a los detalles.
Uh-huh. En aquesta mena de rondes el públic influeix en aquesta... El factor pista de mal teniu a favor, sabem que Fontajau es volcarà. Creus que això pot ser determinant?
Sí, claro que sí. Al final nosotros jugamos por los fans y nuestros fans nos han ayudado en muchos momentos muy importantes de la temporada y gracias a ellos estamos donde estamos, la verdad.
L'Uni ve d'aquesta derrota a Turquia, el cap de setmana també derrota a la Lliga Femenina a la pista del Perfumeries. Aquest partit ve una mica condicionat per l'eliminatòria amb el Fenerbahçe?
Bueno, yo diría que no. A ver, sabemos que no es fácil jugar en Avenida y que pues es un equipo bueno. Y nada, teníamos que salir allí, competir bien, y bueno, pues al final caímos, pero sabíamos que iba a ser un partido difícil, o sea, nos relajamos un par de segundos y pues eso.
El premi de guanyar aquest play-in és saltar directament a les semifinals de la Final Six, però clar, en cas de derrota no quedes eliminat, sinó que simplement accedeixes a la Final Six als quarts de final. Que no sigui dramàtic ho fa més portable aquest tipus de partits?
Perdón, no creo que... No he entendido bien la pregunta.
Digo que como no ganar el play-in no te elimina, sino que te lleva a cuartos en vez de a semifinales, si que haya menos drama, de alguna manera lo hace más llevadero.
Sí, a ver, totalmente. Seguimos teniendo opción de meternos en semifinales una vez estemos allí en Zaragoza, así que perdamos o no, bueno, igual estamos en la Final Six, que es un logro muy grande para esta temporada.
Lola,
era lo que queríamos.
Lola, acabo. Perquè la nostra audiència ho entengui, el Fenerbahçe podria ser tranquil·lament el gran favorit per guanyar aquesta Eurolliga.
Sí. Sí, però igualment vamos a luchar.
Molt bé, sí. Doncs l'únic que ho intentarà hauria de guanyar el partit de demà a Fontajau i un hipotètic tercer la setmana vinent a Istanbul per saltar les semifinals d'aquesta Final Six, però vaja, en tot cas ja us ho hem anat repetint que l'objectiu de ser a la Final Six de Saragossa ja està segellat des de fa setmanes. Lola Pendande, jugadora de l'Uni, moltíssimes gràcies i molta sort demà.
Muchas gracias. Buenas noches.
Una pausa y continuem parlant de bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs quart. Jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si ja sí, s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no I sé tal, si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya
Ràdio. El cinquè quart.
Temps pel bàsquet, avui en una barreja de mirada al partit de demà. El Barça juga a la pista de la Virtus de Bolònia a 8:45, en partit d'Eurolliga, i una mica de balanç d'aquesta Copa del Rei, la Copa CB que hem deixat enrere. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé. Començaré pel passat, per anar enrere. Quina valoració feu, sobretot, de l'actuació dels catalans, del Barça i de la penya a la Copa? Ara de seguida parlarem amb un integrant de l'equip campió del Baskonia. Començo amb tu, Ernest. Suspenen els dos? Tens algun atenuant per algun dels dos?
A veure, suspendre el fet d'anar a la Copa ja fa que estiguis automàticament aprovat, però és veritat que la penya, doncs, n'ha passat discretament, i el Barça no tant si no hagués sigut per les lesions, i per tant jo crec que l'atenuant en el cas de la penya és que anava per la banda molt difícil del quadre, i en el cas del Barça ha estat claríssim, han anat de menys a més, han acabat sense benzina i tot i així han estat a punt de guanyar el que finalment ha sigut el campió, que per mi això és, diguem-ne, secundari. És a dir, que bé, s'ha competit i s'ha vist claríssim, i el Barça no fitxa i els altres equips tots fitxen, doncs que està fatal. Està fatal en termes d'estat del físic dels jugadors i de com a secció.
Mira, ara que dius això de no fitxar, avui Xavi Pasqual ha donat per tancat aquest episodi amb el qual portem batallant tota la temporada.
No es pot fitxar, ja està, s'ha acabat. I som els que som i amb això anem. I estem contents i anem a tope i ja està. No, nosaltres no li donem més voltes a tot això. Hem de seguir junts, hem de seguir mereixent el recolzament de l'afició que ens està recolzant impressionant, i això és perquè intentem cada dia que se sentin orgullosos de nosaltres.
Tema zanjat. Tots hem convingut tota la temporada que al Barça li faltaria alguna peça en nombre i en qualitat per poder competir, però Pasqual ja ha assumit que això no serà així, ni ha estat així per la Copa, ni serà així passi el que passi en el que resta de temporada. Laura, nota pels catalans a la Copa.
Home, jo lleugera decepció verd i negre. Sí, perquè tot i que comencen bé, després hi ha un moment en el qual perden absolutament el partit i amb un equip com València deixar-te 17 punts, el gran esforç de la remuntada, jo crec que no tens ni opció. Jo no vaig veure opció de victòria aquell dia, no? Llavors, una mica de decepció sí, era molt difícil, però... I amb el tema Barça estic amb l'Ernest. Hi ha una sèrie de condicionants que ho feien gairebé un miracle. I a partir d'aquí són dos resultats ajustats, lluiten fins al final, però se'ls acaba la benzina absolutament a semifinals.
Que per cert, hi ha un punt en comú entre els partits del Baskonia contra el Barça i el Madrid, que és que l'últim quart és aclaparador. Vull dir que al Barça se li va acabar la benzina perquè no en té, però el Madrid també es va encallar de mala manera en l'últim quart de la final. Valles, notes per...
Jo dic que esperava que ens equivoquéssim en el guió, però es va complir guió, tant en un costat com en l'altre. El Joventut era, evidentment, no era el favorit contra el València. Esperàvem que hi hagués allò una sorpresa, que no hi va ser, i estic d'acord que, tot i estar ajustat en el marcador, crec que el València va tenir controlat el partit sempre, i el Barça, el guió deia que arribarien fosos i que no podrien aguantar aquest ritme, i es va complir això, no? Tornem a obrir el debat, tot i que el Xavi Pasqual ho digui, no hi ha cap fórmula per aconseguir algun reforç. Ha d'estar tres mesos així, esperant aviam que ningú es lesioni greument, perquè llavors ja serà traumàtic. I després, una miqueta això que deies tu, Jordi, de l'últim quart, crec que en aquest campionat, no sé si estem d'acord, però un partit, ostres, jo crec que cada vegada, i a l'Eurolliga ho estem veient, a l'ACB també, els equips que cada vegada tenen més americans físics arriben millor, no? I el Baskonia és un clar exemple. Equips com la Penya, Tenerife, jugadors que tenen molts estilistes, però no molt físic, crec que cada vegada va menys, no?, aquest estil de joc.
Parlant del Baskonia, que aquest sí que han tret no bona nota, i millorable nota en aquesta Copa, en línia el mànager de l'equip vitorià, que és un català, ex-mànager del Manresa. Xavi Pujol, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Us vam veure ahir a Mendizorroza oferint el títol a l'afició vitoriana. Dos dies després es pot dir que ha acabat la festa ja de celebració de la Copa?
Doncs està acabant ara.
Està acabant, eh?
Acabem d'oferir-la a la ciutat, aquí a la plaça de la Virgen Blanca. Hi havia... Em diuen que hi havia més de 40.000 persones.
Caram.
I la veritat és que ha sigut una cosa que, bueno, no estava preparat per veure un volum de gent tan gran que estigués tan contenta per la victòria.
Clar, tu vens de Manresa, i a Manresa també hi ha moltíssima tradició de bàsquet, però això és una altra lliga.
Bueno, jo et diria que veig moltes similituds entre clubs, ciutats. El bàsquet es viu amb molta passió, és l'esport més important de la ciutat, hi ha molta tradició, inclús et diria que hi ha un punt a nivell familiar que passa de generació en generació, i ara doncs feia molts anys que no es podia disfrutar d'un títol, celebrar-lo, perquè es va guanyar la Lliga en el moment de pandèmia que no es va poder celebrar, i llavors ja ens remuntem al 2009, no? I la gent tenia moltes ganes, gent que feia anys que no ho podia celebrar, i d'altra, més jove, que segurament ha sigut el seu primer títol.
Xevi, ara tot és celebració, lògicament, però no ha estat una temporada fàcil. Deia l'altre dia Galbiati que va anar d'un pèl que no us el carregueu i de la manera que ho explicava amb raó, perquè els resultats de l'inici de temporada no eren els esperats.
Bueno, és que estem en un negoci que tot és difícil, perquè som molts equips que volen guanyar i només guanya un. El nostre inici va ser dolent a nivell de resultats. Sí que és veritat que les sensacions era de que hi havia un equip que volia entendre una idea, de que volien doncs, trencar amb certs hàbits dels últims anys, i tot i que els resultats no acompanyessin, doncs l'equip entrenava bé en el dia a dia. Penseu que un equip Euroliga només fa 4 setmanes de pretemporada. Nosaltres teníem un entrenador nou, molt jugador nou. Nou en el sentit de que no havia trepitjat Europa encara i amb certes lesions, no? Llavors vam tenir una preparació dolenta i un inici de temporada dolent, però dins de la competició hem sigut capaços de perseverar i d'anar progressant.
Xavi, deia ara quan t'hem trucat al Xavi Ballesteros que el físic ha marcat diferències en aquesta Copa, en aquest cas el vostre físic, i estàs d'acord?
Sí, nosaltres jo diria que som un equip una mica típic. Tenim, bàsicament hem jugat sense un 5 pur, hem jugat amb només un base, però hem jugat amb gent molt polivalent, molt atlètica, certs cossos que sí que són físics, però jo et diria que són més atlètics que físics, i llavors doncs, amb molta gent que té capacitat d'esforç alt, no? I això doncs, en el bàsquet actual cada vegada va més, és una inèrcia que segurament ve dels Estats Units, també de França, aquí a nivell europeu, i això es pot veure amb els tornejos de selecció, i bueno, nosaltres tenim bons atletes.
Ara tindràs feina per renovar Cabarrot, el vol Déu i sa mare.
Bueno, ja, abans de la Copa ja era així.
Ja tenies feina abans,
bueno. Sí, està en un nivell espectacular.
De Manresa a Manresa, Ernest, alguna pregunta pel Xevi?
En quin moment et va passar pel cap que Galbiati seria un entrenador d'èxit?
Doncs en el moment que l'any passat guanyà la Copa Itàlia, perquè vaig estar molt al cas i vaig bueno, intuir, percebre, no sé com definir-ho, que era un jugador que els seus, bueno, que era un entrenador que els seus jugadors el seguien molt, i que a la vegada doncs, era capaç de ser molt exigent. I s'ha demostrat. S'ha demostrat en el dia a dia i s'ha demostrat en aquest torneig, que és molt curt, que és molt especial, molt específic, que l'equip el seguia a on fes falta.
El Xavi Pujol, eufòric, vaja, no sé si eufòric, però satisfet, lògicament, mànager del Baskonia, que va guanyar la Copa ACB aquest cap de setmana. Per cert, Xavi, és veritat que el Barça et va temptejar, no diré aquest estiu, però prèviament, per ser l'arquitecte del Barça?
Bueno, vam tenir un contacte i amb... des del màxim respecte als professionals que hi ha i també doncs, a l'estructura que són, doncs, jo vaig creure convenient que segurament no eren el moment o les condicions adequades. No? Estem en un món que un resultat ho canvia tot. Llavors, per lo bo i per lo dolent, i ara els que semblem que estem, no? que en sabem d'això, que en sabem més del que realment en sabem, pues estem aquí a Vitoria i això en dos caps de setmana pot canviar un altre cop, no? Llavors, jo crec que per sortir d'on estava, que era casa meva, doncs s'havien de donar unes condicions molt, molt concretes i aquí a Vitoria me les van oferir i per això hi soc.
De fet, a Vitoria pots fitxar i al Barça segurament no, com explicava avui Xavi Pasqual. Xavi Pujol, la Gaudí, o acabar de gaudir d'aquest triomf, una abraçada molt forta i enhorabona.
Moltes gràcies.
Valles, tinc 30 segons perquè m'expliquis quan s'anunciarà el fitxatge de Jabari Parker per la penya.
Esperem que demà.
Molt bé, carà, m'ha fet servir dos, impressionant l'efectivitat. N'estarem pendents, evidentment. Senyors i senyora, avui això se'ns ha fet molt curt. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Minut i les 9, la Sònia rematada al tot costa.
L'Atlètic de Madrid ha guanyat el Bruges per 4-1 i ja és a la ronda de vuitens de final, on jugarà contra el Tottenham o el Liverpool. Aquest serà el seu rival a la següent ronda. Demà, recordem, el Madrid-Benfica, i ho faran sense Mbappé. Expliquen des de Madrid que serà baixa. Comentàvem que s'havia retirat de l'entrenament, que el genoll esquerre el torna a tenir malmès. Doncs demà es perd aquest partit contra els portuguesos, on, recordem, tot plegat ha vingut envoltat per la polèmica de Prestiani pel seu insult racista a Vinícius. I el dia en què també ha aparegut, com cada dimarts, l'anàlisi del temps de revisió del CTA, Koundé, diuen que era falta sobre el francès, no havia de ser gol a Montilivi.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Víctor Rodríguez al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7. Hansi, per molts anys, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.